Pues bueno, en òrbita l'EVA, es tracta d'explicar una mica, no?, això de la Bienal, com hem, què hem fet, no?, i després ell igual té preguntes.
Sí.
A sumar, no? Bueno, el primer que cal explicar és que, no?, per qui no ho conegui, això de la Bienal d'Arquitectura de Venècia és un esdeveniment que es va produir cada dos anys des de fa 60, que concentra a tots els països d'arreu, però que fa 16 anys Catalunya i les Balears, és a dir, països sense estat, hi participen en pavellons que se'n diu, col·locats en, els, en una cosa que se'n diu la...
Eventi col·lateral.
Els esdeveniments col·laterals, que vol dir que aprofites la vinentesa del certamen, presentes un projecte vinculat a el que proposa la Gran Bienal, i la Gran Bienal, diguéssim, de la prova, i t'inscriu dintre de tots els, de tot el marc de programació i esdeveniments, però com un esdeveniment col·lateral. Val? Això Catalunya i les Balears, a través de l'Institut Ramon Llull, ho venen practicant un any a Mart, un any amb arquitectura, des de fa 16, amb molt d'èxit, i aleshores permet tenir veu pròpia en un esdeveniment de caràcter mundial que concentra el món acadèmic, professional, intel·lectual, al voltant de l'arquitectura i pública en general, perquè a Venècia tot el que passa també té públic sempre en general, i que cada certamen té un gran comissari o comissària que posa el tema sobre la taula. Aleshores, la gran comissària aquest any ha sigut la Leslie Loco i ha posat sobre la taula el laboratori de futurs amb Àfrica al centre, fent pivotar les propostes al voltant de dos reptes. La descolonització, no?,
la descolonització i la descarbonització del món. Hi ha un laboratori del futur, posar Àfrica en el centre en tant que centre de producció de coneixement, cosa que és un canvi de paradigma, no?, perquè al principi a la Bienal Àfrica sempre ha estat un, no?, estat considerat subsidiàriament, no?, perquè la Bienal és molt occidental, no?, de tradició, i els reptes concrets eren descolonització i descarbonització del món. I amb això és amb el que nosaltres, l'Institut Ramon Llull, posa concurs qui participarà, qui liderarà, no?, la presència de Catalunya i Balears a la Bienal, i nosaltres ens vam presentar amb un projecte que era en base a això, no?,
anunciat.
Aquest anunciat, que ens el vam prendre bastant en sèrio.
Aleshores, en lloc de parlar de l'arquitectura catalana-balear a l'Àfrica, nosaltres vam fer una aposta per parlar de l'arquitectura a través de l'Àfrica que tenim a Catalunya i Balears. És a dir, una mirada a justament sobre les comunitats i les persones migrants que ja estan des de fa molts anys a Catalunya i Balears, i mirar de veure quines són, no?, els aprenentatges que podem establir en la direcció contrària, no? És a dir, no mirant que aquestes comunitats els toqui sempre adaptar-se al que es troben, sinó mirar de descobrir quines experteses, pràctiques, savieses, hàbits tenen les persones que venen del vell, jove continent africà, i que no dediquem ni un segon a observar, i que està en plena, com l'exposició tracta de demostrar, de savieses i coneixement pel futur de tots nosaltres, no només pel seu futur com a veïns nouvinguts, sinó com a diguéssim, la necessària transformació de les nostres hàbits, societat, en definitiva arquitectura, pels anys que venen.
En definitiva, el que estàvem dient és això, no? És a dir, si invertim el que s'espera d'uns comissaris, no? Que és que facin el relat de quina és l'aportació de l'arquitectura respecte a la temàtica africana, nosaltres vam fer aquesta inversió, que és a dir, posem a Catalunya i Balears, el territori d'aquí en el centre, i el posem a ser subjecte de la mirada crítica per part de l'africanitat que hi ha a la diàspora aquí a Catalunya i Balears, no? I no només la mirada crítica, sinó el que és més important és la mirada propositiva, sobretot davant dels reptes de descarbonització i descarbonització.
Però nosaltres, en principi, muntem un procés de treball perquè el que acabem exposant, que hem inaugurat ara el 20 de maig, no sigui només una exposició, sinó sigui un taller de futur, és a dir, un laboratori, un espai de treball on circulen idees, on circulen propostes. Per tant, és una versió atípica d'una participació a una biennal, perquè no t'ensenyen, no es demostren coses fetes o pensades, sinó que es proposen preguntes i es fa explícit i a qui vingui partícip d'un procés de treball, perquè busquem que tota aquesta etapa de biennal deixi coses fetes, ens situï a tots en un lloc diferent i, per tant, tot el trajecte de recerca, de coneixement, d'investigació que s'ha fet durant aquests darrers mesos serveixi per deixar justament això, propostes per un futur. Per això el nostre muntatge, el que es veu quan es visita el pavelló de l'Institut a la Venècia, té dues parts. Una part que en diem el taller manté, que justament presentar les condicions que ens permeten pensar el segon, que és el taller de reparació, no? El primer, el taller manté, s'ha centrat justament en apropar i treballar amb una comunitat africana present a Barcelona, concretament senegalesa, organitzada al voltant del sindicat de venedors ambulants i més tard convertits en cooperativa, tot manta. I la segona, el taller de reparació, convocant una crida a l'acció a 5 universitats d'arquitectura, 106 estudiants de 27 nacionalitats, que van des de algunes universitats catalanes d'arquitectura, la Universitat d'Arquitectura de Lund, Suècia, i el Politécnic de Milà, per tal de traslladar totes aquestes idees, reflexions, dubtes, somnis, propostes que venen d'aquesta gran discussió i debat amb la comunitat senegalesa a projectes concrets d'arquitectura, dibuixat en llocs molt concrets. De fet, totes les propostes que hem treballat les hem dibuixat en locals que existeixen, que avui estan a la ciutat de Barcelona buits, a l'espera de propostes de caràcter social o cultural dintre del programa amunt persianes del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona. És a dir, que hem volgut que tota aquesta transferència de propostes es faci en llocs molt concrets. I aleshores s'ha produït una cosa molt singular que ens interessa posar molt de relleu, i és que hem construït les condicions d'un treball amb les veus que mai són representades a una biennal, i hem treballat, i per tant hem posat imatges i idees amb la comunitat d'estudiants que tampoc mai s'ha exposat, mai de la vida ha exposat a una biennal d'arquitectura com la de Venècia.
Jo us volia fer una pregunta, perquè estàveu parlant en una part d'aquesta mostra està el taller aquest manter on es simulen els manters dels dos manters de Barcelona, i us havíeu aliat amb el Sindicat Popular de Vendedors Ambulants de Barcelona. Quin valor o quin aprenentatge heu obtingut després de fer aquesta relació amb ells?
Bueno, aquesta és una relació detonant. És a dir, nosaltres ja tal qual ens vam presentar en el concurs està obert a que s'hi presentin arquitectes, no? És a dir, no s'hi haguessin pogut presentar. Nosaltres vam fer una acció que era presentar-nos junts. Els vam sol·licitar que fossin socis, diguem-ne, no? Que ens presentéssim junts. El motiu era aquest, és a dir, si quan tu ets comissari se t'assigna ser el comandant d'un relat, no? I nosaltres, com que estàvem fent aquesta aposta, que era dir, el relat justament, qui l'ha de fer és qui és el protagonista del relat, nosaltres el que hem fet d'arquitectes en tant que posar les condicions perquè el relat el lideressin ells, no? Aleshores, vam triar, com molt intuïtivament a l'inici, relacionar-nos amb Top Manta, en tant que una comunitat africana molt concreta, érem molt conscients que era una comunitat africana molt concreta, Àfrica és molt gran, és molt diversa, és molt inabastable, no? Ens associàvem amb una comunitat, això, senegalesa, molt concreta, i els hi traslladàvem la responsabilitat de parlar en nom dels seus germans africans, no? És a dir, que tinguessin la capacitat de parlar en nom d'Àfrica. Per què ells i elles, diguem-ne? Perquè ens havien demostrat una gran capacitat d'organització, és a dir, es tracta d'una comunitat que de ser realment una comunitat amb molta dificultat, perquè òbviament en la seva arribada el que es troben és davant d'aquesta situació del sense papers, no? I per tant d'haver de viure durant un llarg temps abans de que es regularitzen en el revers del sistema, però malgrat tot, és a dir, sense drets, sense dret a l'habitatge, sense dret a res, diguem-ne, no? Fins i tot sense dret a l'espai públic, no? És a dir, tu pots estar a l'espai públic i si no tens papers ets subjecte, sense haver comès cap delicte, de ser repatriat, no? Com a dins d'aquesta situació tan precària, no? d'estar fora del sistema, han tingut una capacitat de col·laboració entre ells, no? Que els ha permès fer dos passos, no? El primer va ser associar-se en forma del sindicat de manters, que per tant és un pas de ser subjecte polític, no? De ser una comunitat que surt al carrer defensant, no? Lluitant pels seus drets i verbalitzant públicament els seus drets. Però després una segona cosa que a nosaltres ens semblava molt interessant, no? Que era l'organització en forma d'una cooperativa. Una cooperativa, que vol dir una estructura empresarial, que en realitat és el paraigües perquè ells mateixos s'autocontractin i comencin a partir de la labor del treball a traçar el camí de la regularització. Però també com a tercer motiu és el fet que aquesta cooperativa es dediqui a una labor creativa, no? Una labor propositiva, que és la producció d'una marca de roba que justament es diu Top Manta i que per tant fa l'acció gairebé, diguem-ne, fa l'acció d'anomenar-se amb el nom que els estigmatitza, no? El nom que popularment o que mediàticament els estigmatitzen, no? Que ser els venedors del carrer, ens semblava doncs que s'entrava a dins el terreny de ser una comunitat capaç de treballar amb ells creativament, no? I on són aquests tres passos, no? És una comunitat organitzada en tant que lluita política, organitzada en tant que cooperativa i que ha trobat el llenguatge d'intercanviar dins de la societat occidental, no? Que és a través d'un producte que està en el mercat. I llavors aquests tres fets concatenats ens va fer pensar que podien ser uns bons socis, no? per treballar conjuntament en un projecte en el qual del que es tracta és de fer propostes. I llavors ens vam agafar aquesta comunitat sumament concreta, que efectivament no és la representació d'Àfrica, però en canvi és un inici des del qual començar a treballar sobre Àfrica. No?
Ràpidament aquesta comunitat ens comença a proposar, és a dir, quan fem una gran conversa superfèrtil i profitosa i ens posen, diguéssim, davant nostre un mirall sobre el que algú que ens ha vist des de fora o ens ha conegut tal com som, és capaç de fer, no? I ens començaven a fer pensar sobre aquesta idea de que les cases que tenim tots nosaltres, que ens funcionen tan bé a nosaltres, a ells no els hi van bé perquè, per exemple, no els hi cap la gent gran, més enllà del que veuen que fem nosaltres amb la gent gran, que també els hi és absolutament paradoxal quan els traiem de casa per portar-los, no, en els espais de cures. Ells, la gent gran la necessiten rodejar, la necessiten escoltar, és part de la seva transmissió cultural, i no només parlem de les famílies directes, i per tant ja ens comencen a donar com unes pistes que per nosaltres els arquitectes ens són de gran utilitat i ens fan pensar moltíssim, no? La relació que tenen les formes de les nostres cases amb les activitats que hi fem nosaltres i la relació de la forma dels seus espais de convivència amb les activitats o que permeten, no? I això ens sembla com molt potent, molt fundacional, molt interessant i que ens traslladen a reflexions com la nostra seguretat al desconegut la resolem posant paret, interposant murs entre uns i els altres, i és justament el desconegut el necessiten veure, el necessiten mirar, no? Aleshores, a partir d'aquí comença, clar, tota una construcció d'un món que te n'adones que l'hem anat, no?, que ens l'hem anat regalant perquè és una construcció cultural, i quan els escoltes i els sents parlar de les seves pràctiques, els observes veient aquesta comunitat que cuida tant, que protegeix tant, tan digna dintre de les grans dificultats, veus les nostres mancances, veus, diguéssim, els terrenys que no estem explorant, no? I ens passaven coses interessantíssimes com aquesta idea de tan senegalesa que els sorprèn que ens haguem de trucar uns als altres per venir a dinar, aquesta cosa que ens és tan natural com trucar-nos per venir a dormir una casa als altres, ells justament els hi ha sorprès sempre, no? Aquesta cosa que ens faria, no?, que ara vosaltres vinguéssiu a sopar al dissabte, quan vindreu, no? Aquesta idea de que realment forma part intrínseca de la seva cultura a l'acollir sempre, genera respecte al món de l'arquitectura una idea de la flexibilitat que no estem practicant, no? Com es pensa un espai, no, que sempre pot acollir, que no gestiona la porta. Aleshores, ràpidament ens vam adonar que totes aquestes idees, que totes aquestes discussions les havíem probablement de concentrar en tres reptes molt concrets, tres espais, tres tipologies, tres programes, diguem-ho així, dibuixables, que es van acabar concretant amb repensar un menjador social, repensar un habitatge d'acollida i repensar les rerebotigues en termes de petits centres civils dispersos dins de la trama urbana. Tots els tres programes pensats en locals molt concrets que existeixen a planta baixa de les nostres ciutats, per tal de veure si aquestes maneres diverses d'aproximar-nos a aquests usos, a aquests programes, ens podrien donar escenaris de millora per tots, en aquest cas els barcelonins, que és on s'ha posat el terreny de joc, no?
I
en definitiva, nosaltres el que hem fet és escoltar les seves crítiques, com és la societat occidental a la qual han anat a parar, aquestes poblacions europees a les quals han anat a parar, i poder aspirar quins són aquests valors que en certa manera les millorarien, no? Perquè, simplificant molt, la crítica més vertical és la de la incapacitat o la prohibició que estem, o les línies vermelles que estem fent respecte a la gestió comunitària. La societat d'arribada és una societat summament individualista, i que les normatives, la manera en què entenem que és el carrer, la manera en què entenem que és l'espai públic, la manera en què entenem que és l'habitatge, la manera en què entenem que és els espais socials, són molt individuals, no? I en canvi ells tenen una capacitat de gestió de lo comunitari que permet que és, diguem, objectivament més sostenible i que, en canvi, nosaltres com a societat hem anat impedint, no? Hem anat impedint amb regulacions, amb tota mena de normatives, no?
Clar, per exemple, en lo concret, quan estàs en el taller Manté que està a Can Batlló, a Barcelona, i veus al migdia que totes les màquines, els telars, s'aturen per menjar plegats, clar, tenen dos grans reflexions al cap, no? La primera és que fins a l'edat ens hem anat creient que acabar menjant a la feina era esclavisme, no? Al final acabava subsumit, no, no, tal, i això, efectivament, si estàs menjant davant de la pantalla és una derrota tremenda, però si ho veus, la pràctica que ells fan, aturar aquest moment de socialització, de relax, més enllà dels beneficis que porta en el grup de treball, en aquest cas, hi ha aquesta qüestió relativa a una idea de sobirania alimentària, a una idea d'accés a l'estalvi, a la pràctica de la gastronomia a través de justament compartir un àpat exquisit, diguéssim, alimentàriament parlant, exquisit, cada dia i per tots. No? I nosaltres contraposem aquest model a, o bé, tots ens hem preparat un tupperware allà que acabem menjant en un racó mig fred i mig mal recalentat, etc., o baixem el menú de sota i decidim doncs tots demanar diguéssim plats amb condiments totalment diversos i comences a imaginar què representa que tu puguis demanar aquesta manera d'advocat, que jo pugui demanar aquest, no, aquests cuscús, l'altre pot demanar la quinoa, què representa, no, aquest dret al menú respecte a posar-se tots d'acord perquè algú d'una manera, diguéssim, algú de la comunitat decideixi cuinar, no? I preparar l'àpat pels altres. Això nosaltres ho recordem dels nostres avis, nosaltres ho hem deixat perdre, no? I quan penses, diguéssim, en el rerebotiga del seu espai de venda al barri del Raval, un lloc on es descansa, és el magatzem de la botiga, efectivament, però també els petits fan els deures, mengen, carreguen el mòbil, resen, fan reunions, es curen, es cuiden uns als altres, te n'adones, diguéssim, que també ho hem deixat perdre, no? que les nostres botigues ja no tenen aquest petit que diem nosaltres centre cívic de miniatura dispers entre els nostres carrers, allò que fa tanta ciutat, allò que ens vincula tant uns als altres, també ho hem perdut. Jo ho recordo de petit a la barri de Sant Antoni de Barcelona i també, com deia l'Eva ara, te n'adones que difícil és imaginar, i ja no et dic legalitzar, un espai on pots efectivament descansar, treballar, aprendre, menjar, resar, és a dir, és impossible treure una llicència per un, no? I això és, hem arribat a un punt on toca reivindicar una altra manera de fer arquitectura social, que no simplement sigui fer-la possible, sinó dignificar-la, és a dir, reclamem des de fa molt temps nosaltres que portem més de 10 anys treballant amb Arrels Fundació de que l'I+D de la nostra professió ha de ser on realment cal. Reivindiquem també l'exposició que, igual que ens passa amb l'emergència climàtica, només volem combinar la idea de climàtica i estar tot d'acord amb la idea climàtica, tal, però a la idea d'emergència, és a dir, la idea de canviar la burocràcia, la idea de facilitar amb caràcter d'emergència els processos pels quals podem canviar de pràctiques i no ens estem dotant, és a dir, al contrari, cada vegada és més difícil posar, ja no et dic, vides comunitàries en marxa, ho vam veure durant la pandèmia, és a dir, durant la pandèmia tothom va aprendre coses, tothom va posar en pràctica coses, i dic tothom, vull dir, per exemple, no, el món de la tecnologia, el món de les ciències ambientals, menys els temes arquitectònics, urbans o de comunitat, que seguim on érem i que, per tant, no hem aprofitat per entendre que no només l'individualisme no és sostenible, sinó que probablement hem de començar a apostar per prendre'ns molt en sèrio els hàbits que ens faran sostenibles. No hem de caure de quatre potes a la pràctica que ens diu que hem de ser, podem, que la tecnologia verda ens permetrà mantenir el nostre nivell, el nostre tren de vida. Això és una trampa tremenda que cal, diguéssim, començar-nos a dir en veu alta tots i cada un de nosaltres. No tenim planeta per substituir la tecnologia del carboni per una altra. No hi ha planeta per fer-ho. I, per tant, no haver-hi planeta vol dir que no hi haurà equitat. No? Uns tindrem aerotèrmia i cases passives, però no ens ho podrem permetre tots. No? I això vol dir que hi ha un vector que ningú té interès en tocar, que ningú vol parlar, que és que si estem junts, que si diguéssim, tornem a fer sexy el fet de compartir més coses, l'espai públic, els equipaments, les hores, els hàbits, no? Que tenim alguna oportunitat d'en sortir-nos amb qualitat, que és el que es ve a dir. No? Això no només és un... No? Els estudiants han dibuixat idees de menjadors socials, idees d'espais d'acollida, idees d'equipaments dispers dins dels rerebotigues, de molta qualitat, que hi voldríem anar tots, no només aquestes comunitats que ho necessiten més que en primer terme, sinó tots, no? I voldríem que els nostres barris tinguessin aquestes idees que s'han posat en marxa i que són idees que justament practiquen que tots plegats ens vingui molt més de gust, ens sigui molt més útil, ens sigui molt més operatiu des del punt de vista social, però també energètic, estar junts i les pràctiques generals de l'estar junts.
Jo et volia preguntar, perquè esteu a la Floresta, i és un barri que sempre és molt reivindicatiu i es relaciona molt amb el que voleu fer al vostre projecte. Llavors, vull preguntar quina ha estat també la implicació d'estar a la Floresta per fer aquesta mostra a Venècia.
Bueno, en realitat, a l'inici, de fet, el propi contacte, per què hem entrat en contacte amb Tom Manta, neix de la Floresta, diguem-ne. La Floresta ja ha fet prèviament aquí sessions de convidar-los, de que vinguessin a explicar el seu projecte, i de fet vam començar gràcies als nostres contactes a la Floresta. Nosaltres som un despatx d'arquitectura, estem a la plaça a peu de carrer, que tenim una gran vocació social en aquest sentit, no? I que en el nostre propi estudi es fan xerrades, tenim una vinculació important d'arquitectes de capçalera de Collserola, diguem-ne. Aleshores tenim una gran vinculació barrial també, perquè hem estat com molt implicats en el Consell de Barri durant molt de temps, fent propostes d'habitatge. Som una mica els arquitectes del barri, no? I en el moment de formular això, justament el que ens va permetre fer el contacte va ser el fet de que la Floresta ja havia convidat a Tom Manta a estar aquí explicant el seu projecte, no? I de fet, això que explicava el Francesc, no? Aquesta manera d'enfocar que nosaltres hem fet, no? Que és dir, per part de la cultura africana, no? Per part de les maneres de viure d'Àfrica, reconeixem maneres més sostenibles de viure que podem adoptar per millorar la manera de viure dels territoris catalano-balears. Nosaltres entenem que som un espai d'aquest tipus nosaltres també. El nostre local és l'antic Bar Manel, diguem-ne, és un local que té rere botiga, que aquesta rere botiga és un espai social, i per tant ens sentim molt proactius en aquestes, no? En aquests inputs que volíem importar cap aquí.
César, nosaltres fa molt de temps que treballem sobre temes de malbaratament alimentari, sobre el sensellarisme, sobre justament al futur de la urbanitat dintre un parc natural i, per tant, centrats en el barri de on vivim i on treballem, per tornar a repensar aquest contracte natura-ciutat. Nosaltres estem justament ara, bueno, tenim practiquem a través d'una metodologia que diem com l'assaig general, una màxima que crec que és el que s'ha de posar de relleu, no? Que és el coneixement que necessitem ara, no?, per pensar les nostres ciutats, barris, cases del futur, no està enlloc. No està enlloc, vull dir que no hi ha un lloc on pots accedir i ja saps què has de fer, com ho has de fer, no?
O com a mínim no està remenant entre les eines que tenim disponibles des de la modernitat. No tenim allà remenant entre el que hem après a l'escola d'arquitectura, entre el que ens porta el sistema, en certa manera, i per tant l'acció d'aprendre dels que estan en els marges del sistema per nosaltres és un deimodic, diguem-ne. Portem molts anys treballant des de la participació, des de la inclusió, des de tots aquests, no? des de l'obrir-nos al coneixement que no es formula des del centre, sinó que es formula des de la perifèria.
I això és molt important, perquè si formules la pregunta de com fem un espai inclusiu, ràpidament te n'adones que dependrà de qui el formuli, no? I si el formulem nosaltres tres, que estem ara aquí conversant, doncs serà molt inclusiu per nosaltres. Llavors, pretendre, entendre o decidir què és inclusiu per algú que ni tan sols coneixes, és una trampa que ens ha portat fins ara, que molt bé, però que ja no ens és útil. No ens és útil des del món de l'acadèmia, on arriba jo, som professors de les universitats d'arquitectura, no ens és útil des de la pràctica, no ens és útil quan tenim relació amb els treballs que fem amb l'administració, és a dir, ja no ens és útil, no? I, per tant, la metodologia de com es pensen les coses les defineix. És a dir, nosaltres ja fa molt temps que sabem que no som capaços d'imaginar, i mira que tenim imaginació i ganes, un espai útil per acollir la gent que, per exemple, viu al carrer i no el vol deixar la seva plaça o el caixer automàtic. I hem entès que això no passa per pensar un disseny que tu creus que li serà interessant. Això passa per treballar plegats, escoltar cadascú des de la seva professió, des dels seus coneixements, però nosaltres ens hem de nodrir de a les pràctiques, als coneixements, uns venen directament explicats, els altres suggerits, els altres venen de que nosaltres tenim mètodes d'observació on impliquem a molta més gent. Això de pensar en el nostre cas d'arquitectura ja ha deixat de fa molt de temps de deixar una cosa que tingui a veure amb l'autoria, que tingui a veure amb un full en blanc, no?, amb la inspiració, amb tota aquesta matraca que encara, malauradament, s'explica a les escoles, i que justament buiden de possibilitat i de contingut de relacionar-se o ser útil o ser un servei a les ciutats que ens toca pensar i construir. I això no vol dir res en detriment de la nostra professió, al contrari, la reivindiquem que tot això és arquitectura, que tot això és fer d'arquitectes, malgrat no se'ns entengui dintre del nostre gremi majoritàriament, però ens és fonamental dir-ho així, és a dir, les crisis socials, energètiques, etc., que tenim davant, ja no es poden resoldre amb les eines d'abans. On estan les eines? No ho sabem. Anem a buscar-les. Nosaltres practiquem aquesta idea de l'assaig general, no? Crear un enunciat, en aquest cas, detectar acceptar un repte que ens ve directament, en aquest cas concret de la Bienal, proposar una comunitat amb qui treballar, ampliar la conversa amb molta més gent que aquesta comunitat concreta amb la que ens hem associat per tirar-ho endavant i fer, per exemple, una crida a l'acció perquè siguin els més joves, en aquest cas els estudiants, de 27 països, és a dir, creuament, conversa i paradoxa en marxa, per tal de veure, no?, quines són els camins, les finestres que es poden obrir, les estratègies fèrtils i, com tot això, va fent-se possible en lo concret, no especulant ni generant més utopia, sinó concretant en barris concrets, en locals concrets, amb les normatives que avui ens limiten, però per poder-les diguéssim, treballar, etcètera, etcètera.
Jo us vull preguntar, per les persones que estan a València i assisteixin a veure la vostra mostra, què s'emportaran després de veure-la? Què creieu que obtenen després de veure-la?
Bueno, la mostra, que està dividida això, entre el mercat mantell i el taller de reparació, i que són un bé darrere l'altre, en primer lloc obtenen un relat inèdit. El mercat mantell és el nom que agafa una exposició que és la història de la diàspora africana a Europa. O a Catalunya, diguem-ne concretament, no? I llavors aquesta és una història que com a arquitectes hem generat les condicions perquè es pogués exposar, perquè no existia. Existia verbalment, existia a trossos, no? Hem posat en forma d'exposició un relat que no existia encara, no? No estava formulat.
Que comença l'Àfrica, origen.
I que bàsicament ens permet desvetllar què fa totes aquestes comunitats africanes vivint aquí, no? I que per tant ens permet batallar contra el prejudici, no? Que és el prejudici que està bàsicament als mitjans de comunicació, no? que se sintetitza amb la simplificació de que és una gent que està aquí de manera il·legal, no? S'explica la seva història, i la seva història bàsicament és una història en la qual estem molt implicats, perquè és la història de l'espoli del seu aliment en forma de tractats internacionals que fan que des de fa relativament poc, històricament és bastant recent, l'aliment, la proteïna d'un país ens l'hem emportat que és el seu peix, per alimentar els salmons que en realitat ens agrada menjar a Occident, no? Els salmons que estan a les piscifactories que hem incorporat com a nou luxe, diguem-ne, d'Occident, no? Aquest és el detonant que fa que hagin vingut seguint el peix, diguem-ne, seguint el lloc cap on ens hem emportat el seu peix, doncs cap a Europa. I a partir d'aquí s'explica la història del com aquí, a Europa, en el territori d'aquí, s'han organitzat i han començat a no integrar-se, no? Justament els manters no es caracteritzen per la integració, sinó per l'intercanvi, no? Per l'organització i l'intercanvi amb la societat d'arribada. Llavors és tota aquesta narració. Llavors el mercat manté serveix per això, serveix per explicar quin és la seva història, quina és la història d'aquestes comunitats que, si no, molt fàcilment els simplifiquem a una, no, a una condició molt impermeable, que és ser uns estranys a casa nostra, no? Llavors, això ho hem volgut desfer, i l'exposició serveix per explicar perquè ells mateixos expliquin el seu relat, no per explicar-lo nosaltres, sinó perquè ells mateixos expliquin el seu relat. I llavors el que trobes quan hi vas a visitar-ho, és una exposició que està sobre el dispositiu expositiu són justament mantes, és un mercat manter, però que en comptes d'haver-hi bolsos, samarretes, gorros, que seria tot allò que estem acostumats a veure en els mercats manters de carrer, que és exactament el que els occidentals volem comprar-los, doncs en comptes d'haver-hi això, ha quedat substituït pels continguts de la seva història. Aquesta és la primera part. Però l'última manta, és a dir, tota aquesta narració que comença amb una manta que es diu Àfrica, origen de la humanitat, i que acaba amb una última manta que és Àfrica, ara i aquí, aquesta Àfrica, ara i aquí, és la que ens dona peu a començar la segona part de l'exposició, que ja no és una exposició, sinó que és un laboratori de futur, és un espai d'experimentació, que és aquest que hem obert en els estudiants, no? a 100 i pico estudiants de 26 nacionalitats, i que explora totes aquelles propostes sobre la societat occidental, sobre la societat d'arribada, que creiem que poden aportar aquestes col·lectivitats justament per un repte que és sumament occidental, no? Que és ser menys descarbonitzar, tenim un ritme de vida, tenim un nivell de vida molt carbonitzador, diguem-ne, molt, molt espoliador, un tren de vida que necessita espoliar els altres, no? A partir de les seves solucions de comunitat, de compartir en comunitat, doncs tractem d'introduir-los i per això li diem, en diem el taller de reparació. I per tant és un taller de reparació, en certa manera, d'Occident, no de reparació de l'Àfrica, no? Llavors, és aquesta suma de dos peces, l'exposició a Venècia, no? Una exposició i un laboratori, no? I un taller de reparació.
En realitat, el que ens agradaria que facés d'algú que vingui o no amb prejudicis li passa quan visita el pavelló Venècia és que se n'adongui, que comparteixi que els projectes que s'exposen ens agradaria tenir-los en els nostres barris, no només per lo bé que estan les propostes que provoquen, sinó perquè, i com s'explica l'exposició, es quantifica energèticament l'estalvi, és a dir, que no, ja no és una insinuació, ja no és un suggeriment, es posen números molt concrets, es posen quilos de CO2 d'arguments concrets sobre cada una d'aquestes propostes dibuixades i, per tant, la reflexió és això m'agradaria tenir-ho en el meu barri i que et preguntis, que et deixi sorprendre tu mateix perquè ja hem arribat tots plegats a poder-ho proposar perquè hem posat en valor i hem construït una conversa amb una comunitat que fins fa 5 minuts teníem denostada. Algú fins i tot deia que era el problema del futur de les nostres ciutats. Doncs justament és amb ells que hem pogut provocar escenaris de futur que energèticament incontestables, però socialment molt atractius per, diguéssim, donar moltes i diferents respostes, no única ni concloent, sinó simplement obrir portes i camins a aquestes respostes, que són les que l'arquitectura i la Bienal ens plantegen, no? Com descolonitzar i com descarbonitzar el nostre futur.
I ara, o sigui, l'exposició, que va començar el dia 20, fins quan tindreu la mostra allà a Venècia?
L'exposició està oberta fins al novembre. Fins al novembre. I per tant, en aquests moments ja està inaugurada, l'exposició està allà, però la segona part, que és el taller de reparació, està viu. En aquests moments els estudiants continuen treballant, el juliol hi tornem a anar, ens desplacem cap a Venècia i per tant la part del taller continua viva i continuarà transformant-se.
I de fet, la idea és que després de la Bienal tot el que hem posat en marxa tingui alguna oportunitat de fer-se possible, com va passar fa molts anys amb Arrels Fundació, amb la creació del pis zero, del pis de baixa exigència per gent que es negava de sortir del carrer, perquè no volia ser obligada, no volia entrar a les exigències dels nostres equipaments a l'ús, i per tant vam haver de fer molta recerca per saber com l'arquitectura s'adapta a les persones i no al revés, aquí hem fet el mateix, no? Quin és l'objectiu íntim de tota aquesta exposició? Que la gent surti i digui, ostres, provem això i fixa't en qui ho hem pensat, i dos, anem a construir prototips, anem a provar-ho, anem a veure si això... Hem d'acabar construint, hem d'acabar transformant les nostres barris i les nostres ciutats i hem de començar mica en mica, però sense aturador i generant prototips. I nosaltres el que hem provocat és la construcció de molts prototips pensats per la gent més jove, la gent més capaç de justament adaptar-se i entendre la que ens ve a sobre, de la mà i en conversa de justament unes mirades super enriquidores d'una comunitat que conjuga el cohabitatge, el compartir, el cuidar-se, quasi des de l'ancestre en continuïtat, que ho està posant en pràctica dintre de les més grans dificultats i sempre ens agrada explicar una comunitat que no té en el seu llenguatge, en un dels seus idiomes, el Wolof, no tenen la paraula racista, per tant, no tenen la construcció de l'altre excloent. Per tant, ja no només és que l'individualisme que entenem nosaltres és el que tens o deixes de tenir, no és que l'individualisme, és a dir, és impossible practicar l'individualisme si no tens ni tan sols la paraula no, de l'altre excloent en el teu idioma. Per tant, amb qui millor, acompanyats i escoltant, a quina comunitat millor t'imagines poder començar a pensar o seguir pensant el futur que ens hem de donar a les nostres barris, cases i ciutats.